L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 28 de març, destacarem... El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, assegurava que aquest any es definirà un pla de conca de l'Ebre amb un cabal més que suficient per al Delta. Els arrossaires reclamen que es flexibilitzen les mesures agroambientals. Entren de nit a torejar diverses ramaderies bovines del territori. Diferents inauguracions d'obres a Amposta, Alcanar i la Ràpita abans del començament de les municipals del 22 de maig. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, va assegurar que al llarg d'aquest any es definirà el Pla de Conca de l'Ebre i va insistir en que aquest pla garantirà un cabal ecològic més que suficient per avalar la conservació ambiental i dels ecosistemes al Delta. Puigeu es va mostrar comprensiu amb la preocupació que desperta el futur Pla de Conca de l'Ebre, però va recordar el seu compromís a garantir que es fixi un cabal ecològic important que no posi en risc el tram final del riu, el més sensible. L'escoltem.
Però el nostre compromís és ferm, sempre ho he dit, com amb aquestes obres de la recuperació de Flix, és un compromís amb un cabal ecològic suficient, i sempre he dit com a secretari d'Estat que seria més que suficient, perquè és la part més sensible al tram final del riu, i a la vegada compaginar-ho amb els necessaris creixements econòmics i la consciència ambiental de tot el sistema.
El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua va explicar que s'han fet ja més de 400 reunions i va disculpar que hi hagi discrepàncies o que les demandes que fa cada part siguin superiors a la capacitat del riu.
Normal que surtin discrepàncies, normal que veieu que les demandes són molt superiors a la pròpia capacitat del propi riu, però la feina està fent molt ben feta i espero concloure durant aquest any tota la feina per poder presentar el millor pla de demarcació, el millor pla de conca a Europa. Així ho vaig dir ahir a Budapest, davant de totes les autoritats ambientals de la Unió Europea, i aquest és el meu compromís.
Puigeu va inaugurar la recuperació ambiental del meandre de l'Ebre a Flix, una obra on s'han invertit més de 7 milions d'euros i amb la qual s'ha recuperat el meandre i la ribera urbana al seu pas per la població, i especialment aigües avall del pantà. També s'ha construït un passeig i s'han recuperat els antics camins de sirga i s'han replantat més de 15.000 metres quadrats de terreny.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les llevantades de les darreres setmanes han inundat alguns camps d'arròs situats entre Amposta i Sant Jaume d'Enveja, arrossars que encara estaven humits per la inundació dels mesos d'hivern. Un fet que provocarà un retard en el començament de la campanya, ja que abans de sembrar l'arròs i tornar a inundar, és necessari treballar la terra i això s'ha de fer amb el sol ben eixut. Es tracta d'una problemàtica que es repeteix any rere any i és per això que el sector reclama que es flexibilitzen les mesures agroambientals de l'arròs. Un ajut europeu que reben els arrossaires de 397 euros per hectàrea per mantenir els camps inundats 4 mesos durant la tardor i l'hivern. És una mesura que afavoreix les aus aquàtiques però que els arrossaires consideren massa estricta i que els perjudica en l'inici de la campanya. El president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, va manifestar al diari El Punt que un informe del Parc Natural del Delta posa de manifest que per a determinades espècies és negatiu que hi hagi massa làmina d'aigua. En aquest sentit, els productors d'arròs proposen que s'alternen camps inundats amb altres eixuts, de manera que es crea un ambient més natural en lloc d'una gran massa d'aigua. Han de negociar amb l'administració una flexibilització de la norma, va dir Fàbregas. A més d'evitar la inundació de tots els camps, els arrossaires proposen que s'escurci un mes aquest període d'inundació, que actualment és fins al gener. L'òptim seria tancar l'aigua al desembre. Així, durant el gener, els camps s'anirien assecant i seria més fàcil preparar la terra, va manifestar Fàbregas. Enguany, el marge esquerre del Delta de l'Ebre es va assecar a l'octubre per frenar el caragol poma.
Serveis informatius de Mute.
Entren de nit a torejar a diverses ramaderies bovines del territori. Preocupació entre els ramaders ebrencs i del nord de Castelló davant de l'onada de bretolades que es venen produint les darreres setmanes a les seues explotacions. Persones desconegudes entren de nit a les propietats per torejar bous i vaques. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs certament sembla ser que hi ha preocupació entre els ramaders de bous de braus a les Terres de l'Ebre i també a Castelló, una preocupació que ve donada per la onada de bretolades que han afectat darrerament diverses explotacions en els darrers mesos especialment. La ramaderia de Ferrando Mansilla, una de les últimes en estar afectades, concretament aquesta ramaderia, al terme municipal d'Ullacona, ha patit els actes dels vàndals en fins a tres ocasions des del passat mes de gener. Dia Mansilla que entren per la nit i toregen els bous i les vaques que hi troben, comentava el ramader, que ja ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra. En una de les ocasions, un animal va patir danys a una banya, explicava. Segons expliquen també els ramaders, aquests fets els perjudiquen econòmicament perquè, a més, poden afectar la contractació d'un bou serril, és a dir, aquests bous que encara no han estat torejats mai. Un dels més preuats, d'altra banda, entre les penyes. Entren a una propietat privada amb l'objectiu de fer mal. Nosaltres no podem estar vigilant en tot moment, afirmava reclamant civisme dels aficionats el mateix Ferrando Mansilla. I és que aquests fets, per lo que sembla, no són aïllats i s'han vingut repetint tant a les Terres de l'Ebre com a Castelló les darreres setmanes i mesos. Només en les darreres setmanes han patit actes similars tres ramaderies de la comunitat veïna: Miquel Parejo, Germán Vidal i Manuel Beltrán, aquest darrer dedicat als bous de Lídia i que ha denunciat pèrdues de milers d'euros, segons publicava el periòdico Mediterrani. D'altra banda, també acabem recordant que el passat mes d'octubre també la ramaderia ebrenca de Rogelio Martí d'Alfara de Carles va patir l'atac dels vàndals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amposta va inaugurar aquest cap de setmana el Parc dels Xiribecs, el Centre de Rem Olímpic i el nou hotel local d'entitats. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta tota aquesta informació.
Doncs així és, Tomàs, tot un seguit d'inauguracions han tingut lloc aquest cap de setmana a la capital del Montsià, Amposta. Cal recordar que el dissabte al vespre més de 5.000 persones es van aplegar a la zona verda urbana més gran de les Terres de l'Ebre, que s'inaugurava al Parc dels Xiribecs, un acte que va servir per poder presenciar un magnífic castell de focs artificials, un piro musical, a més de tot un seguit d'activitats que van fer les delícies del públic assistent. El dissabte al matí, el secretari general de l'esport a Catalunya, Ivan Tibau, inaugurava el nou centre de rem olímpic d'Amposta. Un centre de rem olímpic donarà cobertura no solament als remers ampostins, sinó també a nivell nacional i internacional. Ivan Tibau va aprofitar per dir que el projecte de l'INEF a les Terres de l'Ebre encara no està tancat ni està aturat. Anem a escoltar-lo.
Correcte, no està parat, s'està estudiant. Surten moltes notícies referent a això, perquè ja ho entenc i és normal, i més en períodes electorals, però que sí que t'he de dir és que ho estem estudiant, ho estem preparant a fons, i quan tinguem una resposta clara del que volem fer, ho direm a tothom, i amb molta claretat, i amb pas molt ferm.
I finalment volem dir que era l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat de la regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats, van fer entrega als representants de 7 entitats de les claus del nou hotel d'entitats que disposarà a partir d'ara a la ciutat. L'acte de lliurament va tenir lloc el passat divendres al vespre i va consistir també en una visita en aquestes instal·lacions. Ho explicava la mateixa regidora de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Laia Subirats.
Bé, aquesta zona el que fa és donar resposta a totes les entitats veïnals, ja que en un principi els locals que tenim distribuïts per tot el poble el que fan és donar resposta a les associacions de veïns. És a dir, la demanda d'aquests locals va sorgir per les associacions de veïns, però pensàvem que no només havien de ser en elles. Així trobem les associacions de veïns ubicades als seus barris. Per tant, avui donem resposta a l'Associació de Veïns dels Graus, que és l'última que ens quedava per donar-li aquest despatx, però a més donem resposta a entitats de molt diversa índole. Tenim Associació de Joves d'Amposta, els Tres Gats Blaus, tenim la de pesca, tenim l'agrupació taurina que també s'ubicarà aquí. Per tant, tenim tot un seguit d'entitats, en concret 7, que tindran resposta aquí a aquest local d'entitats. A més, aquest local està disposat per a tindre més de 20 despatxos, és a dir, té capacitat per a més de 20 entitats. Ara actualment tenim totes les necessitats cobertes de les entitats que ens ho havien demanat i aquelles que al llarg d'aquests 4 anys ens han demanat aquest local, aquest despatx, però tenint en compte que Amposta és una ciutat dinàmica, que sempre l'associacionisme forma part de nosaltres, i la prova és que Amposta hi ha moltíssimes entitats, és una de les ciutats amb més associacionisme, per tant pensem que de ben segur molt aviat sorgiran noves entitats que necessitaran aquests espais per seguir treballant per a la nostra ciutat.
Que l'actual espai l'ocuparan diferents entitats i està ubicat al carrer Verge del Carme, a tocar del passeig en Buenos Aires, i correspon als baixos del bloc de pisos que es va construir on hi havia l'antiga central d'aigües d'Amposta.
Des d'Alcanar ens parlen avui d'inauguracions, ja que ahir s'inaugurava la reforma de les pistes poliesportives de les cases d'Alcanar, i per avui dilluns, aquesta mateixa tarda, s'inaugurarà el nou casal jove i hotel d'entitats. Dues actuacions subvencionades a través del Fons Estatal d'Ocupació. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'inauguracions perquè a la recta final d'aquests dies en què la legalitat encara permet fer inauguracions i jornades de portes obertes al nostre municipi, este cap de setmana s'inauguraven concretament ahir mateix les obres de cobriment de les pistes cobertes de les cases d'Alcanar, unes obres de millora de la zona poliesportiva subvencionada a través del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local, una actuació que sens dubte ajudarà al desenvolupament esportiu de les cases, tal i com comentava als nostres micròfons l'alcalde Alfons Montserrat. Escoltem.
Ja encarem aquesta recta final i ja donem per conclosa dos equipaments que hem estat treballant. Per un cantó, en diumenge, fem la inauguració del cobriment de les pistes de les cases. Amb aquesta actuació el que fem és donar joc a una instal·lació esportiva, en la qual se podrà també fer-ne ús durant el rigor de l'hivern i quan faiga mal temps i faiga pluja, però a més també hi ha molt bé perquè ultrapassa aquesta finalitat esportiva i també es queda a mode de pavelló, de centre cívic, és a dir, que millor moltes de les actuacions que es puguen fer o bé durant l'agost, a l'estiu, en ple sol, que a l'aire lliure fa massa sol i fa massa color i no es poden fer, es podrien fallir, o bé també durant l'hivern, que fa més fred, també. Per tant, serà una instal·lació esportiva, però que també tindrà un ús social important i que segurament, ben segur que això donarà també molt de joc a les cases.
Les pistes poliesportives de les cases s'inauguraven ahir diumenge i per aquesta tarda, avui dilluns, a partir de les 6, s'ha previst també la inauguració de les obres d'adequació de l'antic edifici de la caserna de la Guàrdia Civil, que s'ha convertit en un casal jove i hotel d'entitats. Alfons Montserrat.
I finalment, el dilluns, ja inaugurem les obres que han fet a lo que era l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. I allí, com ja m'he anat explicant una vegada, a la planta baixa és el casal jove i dalt és l'hotel d'entitats. Aleshores, en aquestes dues actuacions, dinamitzarem la vida associativa, el teixit associatiu del municipi, i després, sobretot, en el casal jove, cobrirem un dels dèficits que teníem importants. El municipi s'ha anat fent gran, hem anat guanyant serveis, però curiosament, sobretot, hi ha un substrat, un segment d'edats, no? Entre 13, 14, 15 anys, fins als 18, 20 anys, que realment potser hi havia més alternatives fa uns anys que no pas ara. Jo penso que en aquest cas el jove, que tinguin un lloc per a reunir-se, allí s'equiparà en jocs, se crearà monitors, una dinàmica diferent, i per tant tindrem ja un dèficit que teníem important al nostre municipi, lo cobrirem, i penso que també serà una sortida molt important per a la gent jove del municipi.
Cal dir que en aquest cas la remodelació de l'edifici ha suposat una inversió total de més de 360.000 euros, també subvencionats provinents dels fons estatals d'ocupació i sostenibilitat local.
Serveis informatius de Mute.
A la ràpida, obre portes de l'Església Nova, un dels testimonis arquitectònics de l'època de Carles III, que ha estat restaurat i habilitat per rebre visites. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens amplia aquesta informació.
L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Miquel Alonso, la regidora de Cultura, Amparo Pérez, i la regidora de Turisme, Rosa Anglès, van inaugurar divendres al vespre la nova imatge de l'Església Nova, que després de restaurada es convertirà en un centre d'interpretació de la il·lustració i en oficina de turisme. El projecte de restauració, conclòs després de 5 anys de gestions i treballs per part de l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat. L'actuació ha permès, segons l'alcalde del municipi, Miquel Alonso, fer realitat un compromís de l'any 1974 entre l'Ajuntament i la família Carballo, antiga propietària que va cedir l'edifici al municipi en la condició que fos destinat a una finalitat museística i que portés el nom d'Òscar Carballo. Al mateix temps, Alonso va destacar el fet d'haver donat vida a un edifici que estava en ruïnes des de feia 2 segles. La inversió que s'hi ha destinat fins al moment ha pujat 1,6 milions d'euros. El projecte de restauració, dissenyat per l'arquitecte Josep Lluís Ginovar, va ser aprovat l'any 1995 per la Comissió de Patrimoni de Catalunya, però els treballs de rehabilitació no es van iniciar fins al 2006, quan l'Ajuntament de la Ràpita va signar un conveni amb l'Incasòl per impulsar les obres, que s'han portat a terme en 2 fases. La primera consistia en la restauració i conservació dels elements testimonials de la seva arquitectura i en la cobertura de l'edifici. En una segona fase es va procedir al tancament lateral de l'edifici, que posava punt i final a les obres de recuperació pressupostades en 600.000 euros. Les 2 fases van ser finançades a parts iguals, a un 50% per l'Incasòl i l'Ajuntament de la Ràpita, tot i que posteriorment el consistori va fer una aportació suplementària de 60.000 euros per poder acabar les obres. L'adequació de l'interior de l'edifici per poder habilitar-lo com a centre d'interpretació de la il·lustració i oficina de turisme es va fer en una tercera fase que ha tingut un cost de 700.000 euros a càrrec de l'Ajuntament. Per fer front a aquesta inversió, el consistori va acollir-se a la segona convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local, del qual va obtenir una subvenció de 500.000 euros. Els 200.000 restants els va aportar l'Ajuntament. A hores d'ara ja hi ha aprovada una partida de 250.000 euros més per dotar de contingut el Centre d'Interpretació de la Il·lustració. També està aprovat el projecte d'urbanització de l'espai exterior de l'Església Nova, una actuació que en aquest cas està pressupostada en 479.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El centre de rehabilitació de l'Ametlla de Mar entrarà en funcionament en breu. El centre està ubicat a les instal·lacions de l'antic CAP provisional al carrer Hort del Becar. El secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Francesc Sancho, va visitar aquest centre de prop de 550 metres quadrats el passat divendres 25 de març. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El centre de rehabilitació de l'Ametlla de Mar està previst que comenci a funcionar en breu. De manera provisional, estarà ubicat al carrer Hort del Becà, a l'espai de l'antic CAP. Cal tenir en compte, però, que s'ha dut a terme una remodelació de les instal·lacions de prop de 550 metres quadrats, que ha tingut un cost de 30.000 euros, per deixar-les a punt per oferir el millor servei possible. Per aquest motiu, a més, s'ha invertit 50.000 euros en equipaments, una inversió basada en l'optimització de recursos. Així ho va subratllar el secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Francesc Sancho, en la seva visita a les instal·lacions del centre el passat divendres 25 de març. Escoltem-lo.
M'ho havia comentat l'alcalde, no, l'amic Andreu Martí, i em parlava d'una idea que semblava en principi bona i que quan la veus resulta que és millor, perquè és fer més per menys, no? És a dir, allò que diem o com ens han passat dient de que tenim d'aprofitar els recursos i que tenim de donar més serveis per menys diners, aquí n'hi ha un bon exemple. És a dir, quan me parlen del pressupost en el que això s'ha transformat i s'ha rehabilitat, realment és un pressupost baix per aconseguir un servei de molt alta qualitat per a la gent d'aquí, no?
Per la seva part, Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, va remarcar que la posada en marxa d'aquest centre reflexa la voluntat del consistori Calero d'oferir més i millors serveis.
En definitiva, el que es tracta és de que estem per servir la gent. Crec que tothom necessita que pugem la qualitat de vida. Ara el secretari diu algo molt important. Se tracta de fer coses, de donar serveis a la ciutadania amb els recursos que podem tindre, que podem disposar, que hem de gestionar, i per tant els diners són limitats. Jo crec que això encara té més valor, valor ne té molt, que el Departament de Salut, en aquest cas el delegat, l'Albert Gómez, i sobretot el secretari, hagin apostat, junt amb l'empresa pública, hagin apostat per algo tan necessari com és avui dia tindre un centre de rehabilitació amb una població que ratlla els 12.000 habitants.
Es preveu que el centre de rehabilitació, a més del municipi, també atengui a la població del Perelló i l'Ampolla. D'aquesta manera, s'evitarà el desplaçament de pacients a ciutats com Tortosa o Tarragona. Els pacients podran procedir tant de l'atenció primària, de l'atenció especialitzada, com de les mútues, asseguradores i privats. El centre oferirà serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària a través de dos professionals, un fisioterapeuta i un auxiliar d'infermeria. L'atenció es preveu que serà de 4 hores diàries, de dilluns a divendres.
Serveis informatius de MUTE.
L'Ajuntament de la Ràpita posa la primera pedra del futur hospital de dia i centre de rehabilitació, un projecte impulsat per l'Hospital Comarcal d'Amposta. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa.
L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, i el president del Consell d'Administració de l'Hospital Comarcal d'Amposta, Manel Ferrer, van presidir el passat divendres l'acte de presentació i col·locació de la primera pedra del projecte d'Hospital de Dia i Centre de Rehabilitació que tindrà el municipi, un equipament que suposarà una inversió d'1,3 milions d'euros i que es construirà en una illa de 1.500 metres quadrats de titularitat municipal que està situada entre els carrers Valdez Zafán, Rosselló i Església Nova. La finalitat del nou equipament és proporcionar a la població dos tipus de serveis: un d'hospital de dia terapèutic que oferirà assistència integral a persones amb malalties neurodegeneratives i un centre de rehabilitació que disposarà d'una unitat de fisioteràpia ambulatòria i domiciliària i del servei de logopèdia. L'edifici de nova construcció constarà d'una única planta a nivell de carrer, però com que el pla general admet una edificabilitat superior, s'ha previst que l'edifici es pugui ampliar en un futur. La gestió del nou centre, en virtut de la concessió administrativa atorgada per l'Ajuntament, la portarà a terme l'Hospital Comarcal d'Amposta, un centre integrat dins el grup Sagessa.
Hola! Som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina, t'agraïm que comparteixes les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de MUTE. Els esports.
I a la recta final del nostre programa i dins de l'apartat dels esports anem a donar un repàs al cap de setmana amb els resultats dels equips de futbol de les nostres contrades. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, en recta final d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de MUTE, en recta final que dediquem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del nostre territori. Comencem, com sempre, per la categoria més alta on tenim equips representants de les nostres comarques, la tercera divisió catalana. Dos són els equips que en aquesta jornada aconseguien els següents resultats. L'Amposta, jugant com a local, golejava 4-0 el Balaguer, en un partit contra un dels rivals directes en els llocs de la part baixa de la classificació, mentre que l'Ascó, també jugant com a local, no podia passar de l'empat 1-1 davant del Manlleu en la cada cop més complicada lluita per la permanència en aquesta categoria. Després d'aquesta jornada, l'Amposta és 14 amb 35 punts, mentre que l'Ascó amb 25 punts és penúltim i estaria, per tant, immers en els llocs de descens. I atenció a la propera jornada. En la recordar que novament l'Ascó jugant com a local i en el derbi de les Terres de l'Ebre rebrà l'Amposta en un duel, podríem dir, fratricida. Passem a la primera catalana. Esta jornada es produïa derbi al camp de la Devesa entre la Rapitenca i el Tortosa després de moltíssims anys sense que aquests dos equips s'enfrontessin en partit en competició oficial. La Rapitenca encadenava el seu cinquè partit perdent, jugant com a local, per 0-1 davant del Tortosa, en una victòria que en este cas per als tortosins els dona aire i els treu dels llocs de descens. El Tortosa suma 3 puntets que el col·loquen en 17a posició amb 31 punts, i la Rapitenca veu cada cop més lluny les seues possibilitats d'intentar lluitar per l'ascens. Són 600, la Rapitenca amb 43 punts, i aquesta derrota provocava en aquesta jornada també la dimissió de l'entrenador rapitenc Santi Palanca. Pel que fa a la territorial preferent, tenim també alguns representants de les nostres comarques. Són el Roquetenc, que perdia 2-0 en el seu desplaçament al camp del Sant Ildefons, i el Remolins Vítem, que en este cas jugava com a local davant del Torreforta. Un partit que a la mitja part marcava el resultat de 3-2 i que favorable al Remolins, i que va haver de ser suspès per un incident a la mitja part. Ara els dos equips hauran de buscar una data per disputar la mitja part restant. Passem a la primera territorial, grup 6è, i els resultats van ser Jesús i Maria 1, Valls 2, La Sénia 1, Calafell 1, Alcanar 4, Salou 2, Catalònia 0, La Canonja 2, Cambrils Unió 1, Cambrils 2, Gandesa 2, Aldeana 4, Torredembarra 1, Ulldecona 0, Campclar 2, La Cava 0 i Nàstic B 3, L'Ampolla 3. És líder el Campclar amb 56 punts, seguit del Valls, que en té 50. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, els resultats en aquesta jornada van ser els següents. Amposta B 2, Horta de Sant Joan 2, Deltebre 0, L'Ametlla 1, Flix 1, Corbera d'Ebre 4, Masdenverge 1, Santa Bàrbara 2, Olímpic de Mora 5, Camarles 0, Perelló 3, Batea 1, Pinell 2, Mora la Nova 0, Roquetenc B 1, Alcanar B 2 i Vilalba 1, Benifallet 1. Líder, l'Olímpic de Mora, destacat amb 64 punts, seguit del Pinell amb 58. I acabarem amb el grup 20è de la tercera territorial. Els resultats en aquesta 26a jornada van ser Aldeana 0, Arnes 0, Benissanet 4, La Cava 1, Campredó 0, Atlas de Tortosa 0, Ginestar 3, Tivissa 2, Jesús i Maria 0, Sant Jaume 2, Catalònia 2, Remolins Vítem 1, Rasquera 1, La Galera 2, Tivenys 2, Ulldecona 1, i Torre de l'Espanyol 2, Godall 2. Líder, el Sant Jaume amb 63 punts, seguit del Tivenys amb 60.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La situació meteorològica va marcada avui per una mica de tot. Sol a moltes zones, alguns núvols baixos que s'anien trencant a la Catalunya central i risc d'algun ruixat local i poc important a les comarques de Girona i també al vessant nord del Pirineu. A la tarda potser cap alguna tempesta en aquesta zona de Girona, cap al nord-est, també en algun punt del Pirineu, però bé, fora d'aquestes zones, tarda tranquil·la, sol, amb alguns intervals de núvols i temperatures que pugen, recuperaran i s'arribarà a molts valors al voltant dels 18, 19, 20 o 21 graus. Una tarda suau, agradable, amb temperatures de primavera i amb roba, doncs, que la roba del matí, que hem hagut d'utilitzar una mica més gruixuda amb capes, doncs ens molestarà. Per demà el dia pot canviar una mica, arribaran més núvols, poden caure alguns ruixats dispersos, especialment durant la tarda i sobretot al terç nord i en punts del prelitoral. Demà les temperatures diurnes baixen una mica. A partir de dijous el temps serà més estable.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.